20 minuts, arribarem a les 6 de la tarda. Això és com el dia de la marmota, però amb la Covid.
I tant.
Catalunya ha registrat avui 2.094 casos nous. Ara ho comentàvem amb el Josep Corbella, que això és allò del miracle, allò de la multiplicació dels pans i els peixos, però amb casos de Covid. 2.094 casos nous de coronavirus, el nombre més alt des de mitjans d'agost. Una pujada que es dona just quan som a les portes del Pont de la Puríssima. Falta un mes per Nadal.
Ai, ai, ai.
I ni les comunitats autònomes ni el govern espanyol han pres de moment mesures efectives per controlar aquesta sisena onada que, no ens enganyem, està increixendo, sense aturar-se. A nivell europeu, després de la gran baixada d'hospitalitzacions que va portar a aixecar la majoria de restriccions, doncs ara estem assistint a un nou repunt de contagis de Covid-19 i de confinament a alguns països, com per exemple Àustria. Tot plegat ha coincidit amb l'aprovació aquest mateix migdia de la vacunació per menors de 12 anys i de la obligatorietat del passaport Covid a partir d'aquesta mitjanit. Recordem que això és aquí a Catalunya per accedir als recintes i serveis de bar del país. Josep Corbella, periodista de La Vanguardia especialitzat en ciència i salut. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure, com deies, em sembla el dia de la marmota. Els contagis de Covid-19 continuen augmentant a un ritme exponencial. Segons el Departament de Salut, en les darreres 24 hores s'han notificat 7 morts per coronavirus i les proves que han donat positiu aquesta setmana han assolit el 5,05%, una xifra que ja està per sobre del llindar de risc que marca l'OMS. Ara, a micro tancat, quan estàvem en temps de publicitat, el Josep Corbella em feia una progressió perquè jo li he dit, bueno, tal com amb el ritme que tenim d'aquest increment de casos de Covid, com es presenta el Nadal? I el Josep Corbella em feia una multiplicació ràpida de casos. Ara estem en aquests 2.094 casos nous de coronavirus.
Sí, això són les dades del dia. Si mirem dades setmanals consolidades, que arriben fins al 21 de novembre, estem una mica per sobre de 1.000 casos diaris a Catalunya, però el que estem tenint també és un ritme d'increment exponencial. Com deies, que els casos es multipliquen per 2 aproximadament cada 10-12 dies.
Per 2.
Això vol dir que si el 21 de novembre estàvem amb 1.000 casos diaris, dic 1.000 per fer números rodons, era una mica més, a primers de desembre estarem en 2.000 casos diaris, entre el 10 i el 15 de desembre estarem amb 4.000 casos diaris, els dies abans de Nadal estarem amb 8.000 casos diaris, si no fem res per aturar-ho, a primers d'any estarem amb 16.000 casos diaris i després de Reis arribaríem a 32.000 casos diaris. Naturalment no hi arribarem aquí, perquè abans arribarà un moment que la realitat s'imposarà i s'hauran de prendre mesures per acabar amb aquest creixement exponencial.
Més dràstiques.
Més dràstiques que posar-se una mascareta mal posada per sota del nas. Més dràstic que això, sí. Doncs potser sí.
Exacte. I és més, hi ha gent que quan se li dona un toc d'atenció, com per exemple, ho va viure la meva dona, que ahir amb una xarcuteria, senyora portava, anava amb el nas fora, sí. I no ella, sinó la dependenta, li va dir que per favor es posés el nas, va dir que no li donava la gana, i acte seguit va dir que ja es podia posar el pernil, que ja se'l podia confitar. Ho va dir amb altres paraules, una mica més grulleres, però... I va marxar. Vull dir que, clar, aquesta és l'altra. Vull dir que hi ha tot un seguit de gent que no els hi pots dir res.
Jo no tinc inconvenient en demanar a la gent que es posi la mascareta ben posada quan la porta.
En aquest cas va ser la dependenta de la botiga que li va demanar a una xarcuteria que es posés. Doncs els va engegar dida.
Sempre t'arrisques a que et fotin un moc.
Sí, sí, no, aquesta és la realitat. Clar, amb aquesta projecció que ens ha fet Josep Corbella, a les portes de Nadal, si no fem res, arribarem, podríem dir, amb molt apurats.
Si no féssim res,
sí, bueno, perquè, clar,
arribaríem molt malament.
Perquè el passaport Covid que entra en vigor aquesta mitjanit...
És una primera mesura...
Això serveix d'alguna cosa?
Sí, però no és suficient. Aquí el que ens fa... Tenim un ritme de transmissió del virus que no el tenim controlat. Tot el que fem per posar-li obstacles a la transmissió del virus en aquest moment ajudarà a contenir-ho. Només amb el certificat Covid, que ajudaran, però només amb això no n'hi haurà prou.
I ara vaig amb les preguntes ja, les preguntes del milió.
Les difícils.
Bueno, les que la gent... A veure, primer, com pot ser que si tenim un 70% aproximadament de població vacunada, com pot ser que tinguem aquests increments de la Covid i després com pot ser que gent que està vacunada estigui ingressada en un hospital?
Mira, hi ha un... Estem en més del 70, Estem a Espanya amb 80% en pauta completa, pràcticament,
doncs,
i a Catalunya...
Més al meu favor, perquè aleshores, 76, quina és l'argumentació dels sí. antivacunes?
Hi ha
que
una...
ja me l'han fet arribar. Sí. Per què m'he de vacunar?
Exacte.
Si al final es demostra que amb la vacuna també pots... bueno, et contagies i pots acabar en un hospital.
Exacte, aquest és un punt molt important. Si una persona vacunada en pauta completa s'acaba contagiant, el que he de pensar és quina sort que em vaig vacunar. No he de pensar que la vacuna no m'ha funcionat. No, quina sort que em vaig vacunar. Perquè si no t'hagués... Per què t'has contagiat? Perquè has entrat en contacte amb el virus. Si no t'haguessis vacunat, t'hauries contagiat igualment, però t'hauries contagiat pitjor, perquè hauries tingut una infecció d'entrada més llarga, perquè les persones vacunades que passen la infecció la passen més breu, menys dies de símptomes que els no vacunats. També solen tenir símptomes més lleus. I, a més, les persones vacunades que es contagien tenen menys capacitat de transmetre el virus als altres. Això s'ha mirat, per exemple, en cases, comparant cases de persones vacunades amb no vacunades on ha entrat el virus, i la capacitat de contagiar els altres, si estàs vacunat, és la meitat que si no estàs vacunat. Per tant, la vacuna atenua els efectes de la infecció. El que passa és que quan tens... moltes persones que es contagien en una comunitat com ens està passant ara a Catalunya, fins i tot entre persones vacunades, algunes es contagien, mm-hmm. i fins i tot entre les vacunades, algunes acaben tenint quadres lleus, perquè això és... Hi ha una part que és com de probabilitat estadística, precisament, que és que des del primer dia ja vam dir que les vacunes no tenien una eficàcia del 100%, que algunes persones, malgrat estar vacunades, es podien contagiar. Hem actuat com si estan vacunats no ens poguéssim contagiar, però els assajos clínics des de l'inici van demostrar que era possible que algunes persones poques vacunades es contagessin i que algunes tinguessin quadres greus. Per tant, quan tens una població molt, molt, molt àmplia de persones vacunades, algunes poques acaben requerint hospitalització. L'últim apunt. El risc de mort estant vacunat és pràcticament zero. És molt, 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 molt baix. Molt més baix que si no estàs vacunat.
Per exemple, jo et pregunto i linko amb el que estem comentant. L'Organització Mundial de la Salut analitza a dia d'avui, està analitzant noves variants de la Covid-19. Algunes amb mutacions, segons diuen, inusuals. Què en sabem d'aquestes mutacions inusuals? És a dir, pot ser que el virus que ara mateix es transmet a Europa, que ha fet tancar Àustria, que la situació a Alemanya doncs, cada cop sigui més complexa, sigui una mutació, estiguem davant d'un nou... O sigui, una mutació, una nova variant del virus? Que no,
no, no, no. La que tenim ara a Europa és la Delta. La que ens està donant tots aquests maldecaps és la variant Delta, que va sorgir a la primavera passada, primer a la Índia, després es va escampar a Gran Bretanya, i és més transmissible que les anteriors. És com un 60% aproximadament més transmissible que les anteriors, i per això està costant tant d'aturar. Hi ha una notícia d'avui,
sí.
que és que hi ha una nova variant sí. que s'està mirant a Botswana i Sud-àfrica.
Exacte, amb una anomenada B1 U529.
Sí, la matrícula. Ja l'hi és.
Bueno, aleshores, la informació que tinc al respecte.
A hores d'ara no és per preocupar-nos-en. Aquesta
bueno,
variant...
Aquí, perdona, sí. Corbella, disculpi, sí. però sempre... això comença sempre igual. No cal preocupar-se,
no,
però...
L'endemà ja la tens aquí.
Sí, noi.
A veure...
Ara ja callo. Ja.
No. Aquesta variant que s'ha vist a Botswana i Sud-àfrica, sí. amb molt pocs casos, s'ha fet una anàlisi del seu genoma i s'ha vist que té un seguit de mutacions que fins ara, coneixent aquestes mutacions que havien aparegut en altres variants però estaven no totes juntes a la mateixa variant, i les té juntes. I és un còctel de mutacions que, a priori, a nivell teòric, biològic, sembla que puguin ser perilloses. Però no en sabem prou del virus com per poder predir el seu comportament a partir de les mutacions. L'únic que ens permet saber com es comportarà una variant és veure com es comporta en el món real. Així és com s'ha vist que la Delta era pitjor que les anteriors o que la Alfa que va sortir abans del Regne Unit es va escampar més. És quan veus com es transmet a una comunitat quan pots dir realment aquesta variant va a més, perquè n'hi ha hagut moltes altres que s'ha vist que tenien mutacions que mereixien mirar-se-les i no ha passat res. Aleshores, amb aquesta que s'ha identificat els últims dies, no hi ha encara cap dada epidemiològica que indiqui que vagi a més. I s'ha mirat en una zona, que és el sud d'Àfrica, on hi ha una vigilància genòmica i epidemiològica bastant ben feta. Per tant, a hores d'ara, què és? Una variant amb unes característiques biològiques que mereix que se li faci atenció, no podem dir això no és res, ho podem ignorar, però no està al punt de dir segur que ens donarà problemes, possiblement no ens en doni, l'hem de vigilar, però possiblement no ens doni problemes.
Bé, enmig d'aquest fort augment de contagis a nivell europeu, aquest migdia l'Agència Europea del Medicament ha donat llum verda a la vacunació amb Pfizer-BioNTech per nens de 5 a 11 anys, i el nom comercial del producte que s'utilitzarà és Comirnaty, i la dosi que s'administrarà és 3 cops inferior a la que s'injecta als adults. Fa unes setmanes hi havia dubtes sobre si calia vacunar els nens o no. No sé què en penses tu d'aquesta decisió de que finalment es vacunin els nens.
El debat de si s'han de vacunar els nens o no es barregen tres debats diferents, que són: què és millor pels nens? Què és millor per la comunitat, perquè si vacunes nens transmets menys el virus, i què és millor pel món en general, perquè potser no és èticament defensable vacunar nens sans aquí a Europa quan hi ha persones grans a l'Àfrica que no estan vacunades. Són tres debats diferents. A l'hora de... I llavors, quan barreges diferents debats, crees una confusió que, per exemple, per què és millor per la societat, diries sí, que és millor per Àfrica, diries no. Però al final, quan amb una família s'ha de decidir vacunem els nostres fills o no els vacunem, els pares, l'argument que l'únic que els importa, o el que més els importa, és el primer. Què és millor pels meus fills? És vacunar-los o no vacunar-los? I aquí el que s'ha de mirar, el que has de tenir en compte, és com que aquest virus no desapareixerà, tots aquells que no s'hagin vacunat, abans o després, passaran la infecció. Per tant, has de valorar què té més risc pel meu fill o la meva filla, vacunar-se o passar la infecció. Aleshores, amb les dades que tenim a hores d'ara, quin és el risc de vacunar-se? Doncs tenim un assaig clínic que s'ha fet amb la vacuna de Pfizer-BioNTech, que s'ha donat a 1.500... l'han rebut 1.500 persones de 5 a 11 anys a diferents països, i no s'ha vist cap efecte secundari important. Més enllà de les molèsties en el punt de la punxada i, en alguns casos, una mica de malestar l'endemà. Res més. Em diràs, és que 1.500 és una mostra petita. És cert. Potser si l'haguessin fet amb 1.500 milions de persones, veuríem efectes que tan pocs no es veuen. És possible. Aleshores, amb la franja d'edat més propera, de 12 a 17 anys, que ja s'han posat la vacuna molts més adolescents al món perquè ja està aprovada fa mesos, tampoc hi ha signes d'alarma d'efectes secundaris. Això és el que sabem a hores d'ara dels efectes possibles riscos de la vacuna, sabent que aquesta epidèmia aprenem sobre la marxa. Què sabem del risc si ho comparem amb el risc de contreure la infecció? Doncs si els nens s'infecten per Covid, en general tenen una evolució. O sigui, és infreqüent que tinguin problemes. És infreqüent que tinguin un quadre greu. Però hi ha hagut casos de nens que tenen un síndrome inflamatori multisistèmic, que vol dir que tenen una inflamació de múltiples òrgans, que pot arribar a ser molt greu. Hi ha hagut casos de Covid persistent, de nens que durant setmanes, durant mesos, segueixen trobant-se malament. Hi ha hagut casos de morts, molt pocs, afortunadament, però de cada 500 morts per Covid al món, una és d'un menor de 14 anys, segons dades de l'OMS. Per tant, quan poses en una balança riscos de la vacuna i riscos d'infectar-te, el risc del contagi, amb les dades que tenim ara, són molt més grans que el risc de vacunar-te. I precisament per això l'Agència Europea de Medicaments aprova la vacuna. Si hi hagués dubtes de la seguretat de la vacuna, si es pensés que vacunar-se pels nens és pitjor que no vacunar-se, o que no està clar, no s'hauria autoritzat. Per tant, en principi és una bona notícia que s'hagi autoritzat aquesta vacuna per nens.
Ens queden 2 minuts, però m'agradaria aprofitar-los per parlar d'aquesta proposta de la Comissió Europea, que ha aprovat avui un projecte de recomanació on proposa que el passaport Covid caduqui els 9 mesos després de vacunar-nos per viatjar si no rep una dosi de reforç. Això vol dir que les vacunes, és a dir, tenen un temps de vigència, que caduquen, que deixen d'emetre el seu efecte? I la segona pregunta és si estem abocats a una tercera dosi de la vacuna, i veurem si una quarta.
La segona és molt fàcil, sí. Sí, perquè amb aquesta decisió de la Comissió Europea equival a dir la tercera dosi serà en la pràctica obligatòria per tots els majors de 18 anys. Dic majors de 18 anys perquè és pels quals està autoritzat a Europa, pels menors de 18 anys encara no està autoritzada. La primera part, si decau l'eficàcia de les vacunes. Això es basa en dades de Pfizer. I això és un exemple més de com, a mesura que passen els mesos, anem aprenent coses noves que no sabíem fa uns mesos. Amb la vacuna de Pfizer, que és la que més s'ha posat a Europa, el que s'ha vist és que a partir del quart mes l'eficàcia per prevenir contagis comença a decaure. I a cada mes, com més mesos passen, més decau l'eficàcia per prevenir contagis. Si vols tallar els contagis, que és el que es vol aconseguir ara a Europa els propers mesos, està indicada aquesta vacuna. Per què es diu, per tant, el cinquè mes pitjor que el quart, el sisè pitjor que el cinquè, el setè pitjor que el sisè, etc. I em diràs, i per què diuen 9 mesos i no 6? Perquè esperar els 9 mesos per posar la tercera dosi. Doncs pel certificat es diuen 9 mesos perquè si haguessin dit 6 mesos s'hauria muntat un problema organitzatiu terrible, perquè hi ha molta gent perquè hi ha passat 6 mesos i que encara no tenen accés a la vacuna. Per tant, estarien en una situació de no poder, com si no tinguessin el certificat, tot i haver fet ells les coses bé. Per tant, es dona 9 mesos que et permet aquest marge perquè tot es faci correctament.
Per tant, podríem accedir o se'ns podria subministrar una tercera dosi i fins i tot no descartes que una quarta.
La quarta no ho sabem. Sabem que després de la segona, l'eficàcia per prevenir contagis decau. Quan ens haguem posat la tercera i es vegi què passa els mesos següents, tindrem una resposta. És possible que després de la tercera la duració de la immunitat sigui més llarga. Això ho veurem.
Josep Corbella, és un malson que no acaba de... l'acabem de treure de sobre.
La setmana que ve ja t'ho pregunto i t'ho prepares, què hem de fotre amb els sopars de Nadal?
Mira, bona pregunta.
T'ho prepares i què hem de fotre?
Bona pregunta.
Què hem de fotre ara? Ens hem de veure,
No organitzeu sopars de més de 12 persones.
O de 8. Què hem de fer, triar un 5
o 8? Ja ho dius, ara ja has dit 8.
Abans o després... El nombre de casos serà tan alt que s'arribarà a un punt en què es plantejarà si s'han de posar restriccions d'aforaments i d'horaris. I les restriccions d'aforaments ja les hem vist a les onades anteriors. Què s'ha fet a les onades anteriors? Doncs una de les coses que s'havia dit és que no hi hagi més de tantes persones en una taula. Per tant, tornarem cap aquí. No sé si seran 8 o 12 o 18, però 60 no crec que siguin.
Josep Corbella, moltíssimes gràcies. Ara tornem.
Versió RAC 1.